Ja ho deia el filòsof, la vida és com una capsa de bombons. Potser la teva no, potser s'assembla més a una rajola de xocolata, però n'hi ha que són autèntics dragoncans farcits dels colors més diversos. Preparem-nos per descobrir una nova vida apassionant amb la coministra d'Afers Humans, Lolita Bosch.
Groovy, baby, groovy! Ai. Never know.
Molt bona tarda, Lolita Bosch, com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Per què tant? Per què tant? Escolta, però estàs molt lluny.
M'agrada molt la música. M'agrada, de veritat.
Però si encara no hem començat.
És fort, però m'agrada molt la música. Ho dic en sèrio.
Vols fer el favor de...
Voldria... No, ja sé.
Anem un dia a un karaoke i cantem aquesta cançó.
Bueno, no, m'has vist bé en un karaoke.
Què cantes en un karaoke?
José José.
José José?
Sí, tot els pecos. Si vaig a un bon karaoke i tenen els pecos, els pecos.
Els pecos, d'acord, però José José se m'escapa.
Ja no pasado, pasado...
No. Què
si
més,
de karaoke mágica. No me interesa, soy feliz.
Doncs no, José no, José se'ns escapa,
tu?
Però...
No,
no, no, no, no, no, filla, no, no, no. José José, què tal, com està?
Morta.
Sempre que faig aquesta pregunta tinc molta por i he tornat a patinar. Bueno, jo pregunto, si em dius mort, doncs mort.
Està
jo no,
mort,
no tinc per què saber-ho tot.
Viu al cor de tot Latinoamèrica.
Clar, igual és una cosa que aquí no va arribar tant.
No, va guanyar la OTI i tal.
Molt bé, per cert, OTI, Eurovisió, tots aquests temes, a tu encara et segueix interessant amb Eurovisió, per exemple? No, no ho vas seguir aquest cop.
No, mai, des de la Betty Misiego fins ara no m'he tornat a mirar.
Molt bé, saps que Espanya va quedar bé.
No, no ho sabia.
No saps ni on ni en quina posició ha quedat.
Doncs... No sé molt bé ni on està Espanya, si vols, si vols que et digui.
Mira, crec que és l'única persona d'Espanya, amb carnet, que pone en tu DNI d'Espanya, que no sap en quina posició ha quedat Manel Navarro, candidat d'Eurovisió. Fes una aposta, el 10, el 20... El...
Zero points. No, és que no sé ni quants països concursa, no sé res.
És igual, però què dius?
18.
18, doncs no, l'últim.
Ah, sí? Sí. I quants n'hi ha?
No sé, 30 i alguna cosa?
L'última, clar.
Sí, sí, sí. 5 punts.
Bravo.
Ah, bravo, eh? Aquesta és la lectura.
Bueno, és que ja que, no? Que et recordin per
algú. Tu creus que José José hagués quedat molt millor?
No, José José hagués arrasat, tio, perdona, qualsevol mexicat estaria fotent dos hòsties.
Val, doncs deixem el tema José José i anem a un altre tema.
En sèrio, no saps qui és José José?
No, i tu saps qui és Manel Navarro, que es presentava aquest any?
No, però hòstia, José José és un grandíssim compositor.
Pues ara jo...
Pobre Manel, Manel, si ens estàs escoltant... Ànims.
En un moment donat posarem José José en aquesta emissora.
L'últim és molt fort, eh?
L'últim, bueno, sí, ja ha passat en la història d'Eurovisió d'aquest país, això, eh?
No,
no, Remedios Amaya va quedar l'última amb 0 punts.
Mira, l'últim que vaig veure és Remedios Amaya.
Veus?
A qui maneja mi barca, no?
A qui maneja mi barca, quién?
Quién,
exacte. És molt important tornar-ho a dir. Va, que ens n'anem de mare, que avui havíem de parlar d'una altra dona, que no és Remedios Amaya, sinó que és una dona de bandera molt reivindicada i a vegades... potser massa utilitzada últimament en qualsevol lluita. Qualsevol
sí,
que tingui...
tu diries que s'utilitza molt?
Home, últimament, qui reivindica, no sé, que es faci un banc nou a la Diagonal, diu, jo, com Rosa Parks...
Vull seure!
Vull seure i m'asseuré aquí! Escolti, senyora, Rosa Parks lluitava per altres coses. Però, bueno, en tot cas, avui, Rosa Parks. Rosa Louise McCulley, Rosa Parks, Tuskegee o Tuskegee, com Alabama,
estàs,
en tot cas.
Estàs passant per alt el cognom, que és molt bo, McCulley.
McCulley, McCulley Culkin.
McCulley és molt bo.
Nascuda el 1913 a Alabama.
Sí.
Aquesta és la història de Rosa Parks.
Molt gran, eh? M'estranya que diguis que reivindica molt, perquè jo crec que no reivindica prou, i quan es reivindica, reivindica...
No, jo dic que es fa servir. Es fa servir la imatge de Rosa Parks per qualsevol reivindicació, ara. El procés, som com Rosa Parks...
Ho dius en sèrio? Jo tot això no ho he vist.
Jo ho he sentit mil vegades.
No, jo confio en tu.
Gandhi i Rosa Parks vindrien a ser els cromos que es fan servir en qualsevol reivindicació.
Ah, sí?
Sí, sí. El Che perquè ja està denostat, com si diguéssim.
Sí, el Che sembla massa d'esquerra.
Ja està denostat. Sí. Exacte. Massa proto... coses.
Cubano.
Sí. Però Rosa Parks, mare de Déu.
era una,
ara, no
era
sé
una
si,
grande.
No sé
I,
si
se
sap la seva història
no,
autèntica.
No se sap la seva història i el que reivindica, reivindica com malament, com que era una pobra senyora, que tal, que l'havien de deixar sentar i tal, i en realitat era
doncs
una...
Doncs que quedi clar avui.
Exacte. Aquí estamos, explica... Rosa, Rosa.
Aquí estem aquí per estamos. Explicar bé la teva història, Rosa.
Mira, era filla d'un fuster i d'una mestra i va créixer amb els seus avis en una granja. Vale? I de petita, bueno, a l'adolescència, cosia llençols. A la granja la seva feina era cosir llençols. Tot i així, era una dona que els seus pares li van pagar molta educació, sorprenent per l'època, diguéssim. Va estudiar a l'escola industrial de Montgomery i després va estudiar per una escola de mestres a Alabama. I a l'any 32 es va casar amb un barber, que es deia Raymond Parks, però que era molt actiu en les causes dels drets civils.
Sí.
O sigui, que era una dona que ja venia lluitant de casa, diguéssim. O sigui, a casa seva havia de treballar, però li van pagar estudis sent dona, sent negra... Tot.
Veus, això ja no se sabia.
No.
Ja ens pensàvem que era una pobra dona que agafava l'autobús, pobra, entre cometes,
sí, sí, sí,
pobra,
sí.
I pobra econòmicament també,
i no,
no, i
no,
al darrere
no,
hi ha un...
supercurtida. I als anys 40, ell el Raymond Parks i la Rosa, que es va quedar, no era prou reivindicativa com per no canviar-se el cognom, abans això no es podia fer, es va quedar amb el cognom del marit, van formar part de la Lliga dels Votants i el 43, ell, el 43, que penses, no, no fa res, però el 43, que ell havia d'anar a un altre lavabo, havia d'entrar a una altra escola, havia de... que és bèstia.
De seure al darrere
de
l'autobús.
De seure al darrere de l'autobús i tal. Va començar a militar en el moviment afroamericà pels drets civils.
I'm black and I'm proud.
Hasta tu ballaria.
Fes-ho, la ràdio, i que la gent, la ràdio és imaginació. Ara s'aixeca l'Olita Bosch i sobre la taula balla James Brown.
Prince, tipus Prince, balla.
Vinga, l'Olita. Oh, molt bé, moviment de malucs. Rosa Fox, let's go. Baixa, baixa, baixa. Seu, seu un altre cop, seu un altre cop. I segueix explicant-nos què va passar a partir de l'any 1943, l'Olita Bosch.
Mira, del 43 al 57 es va fer secretària de l'Associació Nacional pel Progrés per la Gent de Color. Ella no volia ser secretària. Ella estava allà i era l'única dona. O sigui, imagina't si era moderna en tota la seva lluita. Que era l'única dona que estava a l'Associació Nacional del Progrés per la Gent de Color i ella va dir, com que necessitava una secretària i amb mi van veure una secretària perquè era una dona, em van agafar i m'hi van posar. O sigui que fins i tot era molt més moderna que la gent amb la que lluitava.
Clar. Doble estigma, negre i dona.
Clar, doble estigma inclús a dintre del moviment pels drets civils.
Clar, clar, clar.
Llavors, l'any 55, vale, que quan ella tenia 42 anys, abans els negres... imagina't, l'any 55, tios, que sigo aviat, Perdoneu que tossi, però l'any 55 els negres, no només els negres, tota la gent de color, per això es deia de color, perquè no eren només negres, això no...
Val, això no ho sabíem.
No, sempre es diu que són els negres, però eren negres, indis, mulats, hi havia gent de moltes races diferents, havien d'anar a la part de davant de l'autobús, comprar el bitllet, baixar i entrar per darrere, perquè no tenien un cobrador i el cobrador no anava a la part de darrere.
No podien ni passar,
no podien ni passar.
Entre els blancs, havien
no.
de sortir,
exacte. Havien
esquivar-los.
De baixar, esquivar-los, això quan els blancs ja estaven sentats, o sigui, tenien cues diferents. Quan els blancs estaven sentats, llavors pujaven els negres, compraven el bitllet, baixaven i entraven per la porta del darrere. I al mig dels autobusos hi havia un tros que si els blancs no els ocupaven, llavors podien seure els negres. Hi havia com tres o quatre fileres que eren bescanviables, diguéssim. Ella ni tan sols no es va sentar a la primera filera de l'autobús, que ara que has dit seu al darrere de l'autobús, una cosa així, pensat, si és veritat, hi ha com cançons, no?, que reivindica això. Bueno, doncs ella ni tan sols no es va sentar a la primera filera de l'autobús, sinó que ella i tres nois més es van sentar en aquestes fileres del mig que eren bescanviables, perquè un noi blanc va arribar i no va trobar cap seient buit en els seients blancs. Però aquest noi no va demanar que s'aixequés la Rosa Parks, sinó que el conductor, que es deia James Blake...
Excés de zel,
exacte, amb el papista que el papa es va aixecar i va dir sortir d'aquí. I aleshores els tres nois es van aixecar i se'n van anar a la part només de negres a darrere, bueno, de gent de color, i ella va dir que no, li va dir que estava cansada. Llavors, ella va dir que estava cansada i li van dir, bueno, pues és que la denunciaré. Ella va dir, sap què, denunciï. I quan va anar a la policia, que ella encara no s'havia aixecat, que ara no t'ho creuràs, però jo això ho vaig fer a la Renfe, molts anys després, la Renfe va treure una llei que prohibia sentar al terra. Recordes això?
La Renfe o els ferrocarrils?
La Renfe. L'estació de Sants va treure una llei, ara no té res a veure, però m'ha vingut al camp, res a veure, però hi van fer una llei que era que no et podies sentar al terra del vestíbul. No sé per què. I aleshores molts estudiants de filosofia i estudiants de filosofia vam anar i ens vam sentar allà. Sí. I ens van venir a buscar i ens van aixecar sentats. Sí.
És com quan antigament jo recordo també que hi havia classes en els vagons dels ferrocarrils. Hi havia tercera, segona i primera.
I, tant,
I els vagons de tercera anaven a rebentar, i a primera estava buit. I es van fer moltes reivindicacions.
Només d'anar a primera. Llavors, bueno, llavors la pobra Rosa Parks estava sentada allà enmig, va dir no m'aixeco, i aleshores va venir la policia i li va dir escolti, per què no s'aixeca? I ella va dir una frase que s'ha traduït de moltes maneres diferents, però que venia a dir és que ens ho posen molt difícil a tot arreu i en algun moment hem de dir prou.
La nit següent.
Que té mèrit, fer això. Té nassos, fer això. Perquè al final se la van endur empresonada i tal. I aleshores se la van endur empresonada, la van jutjar per alterar l'ordre públic i tal. I aleshores, la nit següent, que era ja el 2 de desembre de l'any 55, la comunitat afroamericana, encapçalada per Martin Luther King, que és un dels meus hits, que espero tenir temps de fer una unitat extraordinària, però Martin Luther King, que encara no era molt conegut, van decidir que cap persona de la comunitat negra, sí, només van fer amb negres i mulats, usaria un autobús públic. I van fer una vaga durant 381 dies, cap negre va agafar un autobús.
381 dies, perquè ara...
És viu... molt bèstia, no, és parlant... més d'un any.
Clar, és que estem parlant un any i dos mesos.
Un any i dos mesos, sense pujar l'autobús. I això ho va fer perquè aleshores el que no només... Ja hi havia hagut gent que no s'havia sentat que havia dit que no s'aixecava l'autobús i ja l'havien defensada en aquesta gent, però quan això havia passat s'havia tractat com un problema amb la línia d'autobusos, vale? I en el cas de la Rosa Parks van dir no, és que va molt més enllà, o sigui, a part que van paralitzar el transport de Montgomery i els xofers van anar a demanar que no els hi sortia a compte perquè les línies eren privades, que canviessin la llei i tal, la comunitat negra
van ser els propis, la pròpia empresa que es va veure realment afectada econòmicament, eh? I clar, va demanar.
Va demanar que els que arreglessin això.
El propi senyor que va voler fer fora aquella...
Bueno, el jefe del senyor, de James Blake...
Que devia ser igual que ell, o més.
Que devia ser igual que... Molt més, sí. Va anar i va dir... Però això és el mateix que van
quan
fer...
Quan em toquen la butxaca, llavors, exacte, ja el tema de les races ja no ens importa.
No, gens. Això és el mateix que fan allò que han fet van fer els latinos fa com uns 5 o 6 anys als Estats Units, que van dir un dia sin mexicanos. No sé si ho vas veure, això és una cosa al·lucinant, que hi ha un documental, que van dir durant un dia... Què passaria si no ens presentéssim a les nostres feines? S'enfonsaria l'economia dels Estats Units, no tindrien nanis, no tindrien... Ningú recolliria la fruita, tal, no sé què. Pues aquests van fer el mateix. I aquest... també van fer una caminata a Washington, els latinos. Me n'estic anant avui amb anècdotes dels latinos, de
no
la
res, res... No passa res, tot està connectat.
Però perquè veieu que això segueix passant.
No, que no és una que cosa passant, que... I després que tu dius l'any 55, ens posem les mans al cap i recordem que l'apartheid és fins a l'any...
92, em sembla.
Sí. Les Olimpíades, les Olimpíades.
Sí, d'aquí, és molt bé.
Segregació, vull dir que...
Sí.
Atenció.
Bueno, i avui mira quantes dones viuen segregades a molts països del
món.
Clar,
no? Sí, sí, sí.
Bueno, i aleshores, 381 dies de vaga pública, que és molt bèstia, perquè quasi enfonsen l'economia. És l'única manera, de totes maneres, de parar les injustícies, sempre és atacar l'economia. I dotzenes d'autobusos públics van quedar totalment parats fins que la llei que obligava la segregació racial als autobusos públics va arribar a la Cort Suprema dels Estats Units, des de Montgomery, va arribar a la Cort Suprema dels Estats Units i va aconseguir eliminar-la, que era una cosa absolutament inesperada. Shall we start the party? Are we ready? Start the party? Hey! And sing, sing, sing.
La llei van aconseguir eliminar-la.
Sí, avui de música és molt bo, tio.
Avui anem bé, va.
Salto José José. Sí, aleshores va arribar a la Cort Suprema dels Estats Units i la llei va ser eliminada. I aleshores l'eliminació de la llei, més que no l'acte de la Rosa Parks, va fer que comencessin les protestes contra la segregació arreu del país. O sigui que aquesta dona va aconseguir, bueno, aquesta dona i tota la comunitat que van dir fins aquí, va aconseguir canviar aquesta llei, i aquesta llei que canviava la segregació a dintre dels autobusos públics va ser el toc de partida per al canvi a tot el país, de totes les lleis de que és molt bé.
Sí, sí. És aquí on es demostra i el que es reivindica moltes vegades que els drets estan molt per sobre de certes lleis, no? I és, sí, és clar, aquí clar. On s'agafa molta
I
gent.
I que quan en canvies una, canviar les altres es precipita, diguéssim. Martin Luther King va dir: l'arrest de la senyora Parks va ser el factor desencadenant més que la raó de la protesta. La raó es troba profundament implícita en el recompte d'injustícies similars. De fet, ningú pot entendre l'acció de la senyora Parks si no és adonant-se que hi ha un moment en què s'ha de dir prou, en el qual la humanitat que hi ha en cadascú de nosaltres ens fa cridar i ja no puc més. Molt ben explicat. El Martin Luther King escrivia... En parlarem un dia. Vale? I aleshores... Bueno, la Rosa Parks es va convertir com en una icona del...
Clar, però quina factura li va passar això? En positiu o en negatiu?
Bueno, la van amenaçar de mort, no trobava feina enlloc, i la família li van dir que... que se n'anés, no? Perquè durant 2 anys va estar...
Va haver de marxar al seu poble.
Va haver de marxar de Montgomery, que és on havia fet això. I la família li van dir bueno, que la seva vida corria perill i que se n'havia d'anar.
És el que té ser un màrtir, no?
És molt bèstia.
Ho busquis o t'hi
bueno,
trobis...
Però ella no volia tant ser un màrtir.
No, no, clar, ella volia reivindicar un dret.
I va seguir treballant. Això. No, no, i va seguir treballant, perquè els màrtirs, un cop s'ho tenen fet, també és una mica crea fama i aixeta a dormir. I ella, no, no, ella va seguir treballant. A l'any 57 va començar a donar classes en un centre d'educació que defensava els drets dels obrers i la igualtat ètnica.
En un altre poble.
En un altre poble, en un altre estat, se'n va anar a Detroit. A l'any 77 es va morir el seu marit i aleshores ella i una amiga seva que es deia Lane Eason Steele van obrir l'Institut Rosa i Raymond Parks pel propi desenvolupament, vale? Que es diu així, com, pensat com autosustentable, diguéssim, perquè ho fes la comunitat. L'Institut va començar a fer rutes turístiques perquè s'entengués el que suposava la segregació. Llavors feien com una simulació d'això. Els yanquis amb això són molt pel·liculeros.
Són molt pel·liculeros, molt pel·liculeros. Sí, sí, sí. Per a bien i per a mal.
Exacte. Sí, per a bien i per a mal,
sí,
totalment.
Sí, sí, del tot.
I van començar a fer això, de que tothom se sentava en un lloc diferent.
Escenificava la seva lluita.
Escenificaven la seva lluita.
Amb un
tour. I llavors deien, oh my God, that can't be
això
true.
Això 15 anys?
Pues això fins al 97, jo m'ho vaig perdre.
Amb la Rosa Parks allà
amb la Rosa
lideran
Parks,
això.
Lideran això fins que... I la Rosa Parks no va tenir fills, però va tenir com una filla adoptiva que va tenir com una neta adoptiva, que no era exactament adoptiva, però ella les va fer seves, i l'any 97 l'últim autobús és un final una mica catastròfic, va caure al riu, i quan va caure al riu aquesta neta postissa, la Disa Faluque, va morir ofegada.
Què dius?
Sí. Ostres. I aleshores la Rosa va deixar allò dels autobusos, va entrar a treballar al Consell per la Federació de la Planificació Familiar d'Amèrica, perquè era precursora amb tot, amb el control familiar, etc. Fins que es va morir a l'any 2005.
Què dius? Jo em pensava que...
Abans d'ahir.
Em pensava que feia més. Eh?
Clar. Estava de ment des de l'any 2004, però no, va trigar molt a morir. Després, bueno, quan va començar a pujar polítics moderns, diguéssim, alternant-se cada 4 o 5 legislatures del govern dels Estats Units...
Tothom
li va... Sí, tothom li va... El Clinton li va donar una medalla, el Kennedy... Tothom li va donar... Li va donar molta bola. I després hi ha 3 coses que jo crec que se saben.
No, 3 coses has dit. Espera, la música de les 3 coses.
Una mica el pi de les 3 branques i la música de
Exacte.
Les 3 coses.
Nina Simone, per acabar, eh? Ain't got no, ain't got life, que és el que li va quedar a Rosa Parks. No tenia gaires coses, les va reivindicar i va tenir una vida molt diferent de la que s'esperava, realment. I 2 últimes coses,
molt diferent de la que s'esperava i, a més, un llegat molt diferent de la que s'esperava. Perquè hi ha 3 coses que no s'han fet bé, diguéssim. Primer, els drets civils no eren només per la comunitat afroamericana. La Rosa, com moltes altres víctimes de la segregació, tenia ascendència africana, natiu-americana, escocesa i irlandesa. O sigui, que era quasi ari el tema. No era un problema contra la comunitat negra només. Era un problema contra tot el que no fos blanc, diguéssim. No? La segona és que, en general, ha passat a la història com una pobra cosidora, perquè havia cosit llençols, feia molts anys a la granja on va créixer i vivia amb els seus avis i tal. Perdoneu-me, no m'agrada gens tossir en general, m'agrada molt menys tossir a la ràdio, però, nois, tinc tos.
Això és Radio Lolita! En tu emissora, Libertà, absoluta. Fàcil que hagi de fer.
Perdoneu, tinc tos. No, i aleshores, ha passat com una pobra cosidora que sortia d'una fàbrica. La gent la recorda molt així. Jo crec que és perquè també perquè és tia. I llavors es va sentar allà cansada quan li van dir xequis, els altres van dir no, no, que és una senyora cansada, que ve a treballar en una fàbrica. No, no, era una senyora absolutament conscient dels seus drets, molt llegida, molt culta i tal. Però ha passat una mica la història com una senyora cansada només. I ella va dir amb el temps, no estic cansada, estic farta d'haver de lluitar pels meus drets.
És molt diferent.
No? Que és molt diferent. I la tercera és que, com us deia abans, no va ser la primera persona que es va negar a seure als seients dels només reservats per negres. Ho havia fet abans una altra dona, que es deia Irene Morgan, que només va aconseguir una petita sanció contra la companyia d'autobusos que amb ella li havia impedit seure's. Perquè normalment, perquè era un moment en què la llei era segregacionista, però quan s'extralimitava es penalitzava puntualment en alguns petits comerços.
Per no ficar-se en un merder, també. Perquè, no, per no engegar tot el que va engegar la Rosa Parks.
Que va engegar la Rosa Parks, que és una grande.
I tant. I després l'altre, el grande, no? El Martin Luther King.
Tinc una flaca, no t'ho pots imaginar.
Un altre dia l'enganxem.
Mitja amagat a totes les meves
novel·les. I el posem aquí a l'Estat de Gràcia.
Vinga.
Lolita, moltes gràcies!